Salut i benestar, un espai on l'equip de la Farmàcia Barcelona 10 de Constantí ens aporta informació i ens dona consells de salut.
Què tal? Bon dia, benvinguts a una nova entrega del programa Salut i Benestar, aquest programa que de manera periòdica oferim en col·laboració amb la farmàcia BCN 10 de Constantí. Cada mes el personal de la farmàcia que ens aporta informació i ens dona consells de salut, ens parla de tractaments i de productes i, en definitiva, ens ajuden a respondre a les preguntes més freqüents per millorar la nostra salut i el nostre benestar. Avui parlarem d'un tema que dona molt de sí, un tema molt ampli, i és la menopausa, una de les etapes vitals de les dones que genera més dubtes i interrogants. També intentarem acabar amb alguns dels falsos mites que tenen a veure amb aquest moment vital de les dones. Per parlar-nos d'aquest tema avui ens acompanya la Imma. Imma, què tal?
Hola, molt bé.
Bon dia. I gràcies per acompanyar-nos. Avui dèiem que potser ens allargarem una mica més del que és habitual a la secció, però crec que és un tema prou interessant, no com perquè hi aprofundim, perquè, com bé dèiem, doncs és un dels temes o una de les etapes en la vida de les dones que genera més dubtes,
exacte,
més interrogants.
Exacte.
Doncs comencem, si et sembla, per explicar què és la menopausa.
Exacte, una pregunta doncs molt interessant. Doncs la menopausa és l'ausència dels períodes menstruals durant un any. És quan la funció ovàrica cessa. No és la menopausa no és una malaltia, sinó un procés natural de la vida en què les dones deixen de ser fèrtils, motiu pel qual acaben els processos relacionats amb la possible gestació. Cessar la funció ovàrica vol dir que no hi ha ovulació, que disminueixen els nivells d'estrògens, i això ocasiona certs canvis i símptomes a l'organisme de la dona, que dona pas a una, com ja hem dit, a una nova etapa de la vida. No passa d'un dia per l'altre això, sinó que és algo progressiu. Va disminuint la producció hormonal de mica en mica i els ovaris van deixant de fer la seva funció ovular. I aquest període és el que coneixem com a perimenopausa.
Explica'ns què és això de la perimenopausa.
Doncs sí, mira, és en aquest període els ovaris encara estan actius, però és quan comencen a declinar les seves funcions. Però s'ha de tenir en compte que encara hi ha possibilitat d'un embaràs, això és important de dir. I podem sospitar que estem en aquest període de la perimenopausa al començar alguns canvis i símptomes, com poden ser doncs, uns períodes menstruals més irregulars, a mesura que passa el temps som espontanis i no cada mes, apareixen fogots, els anomenats sofocos, que són lleugers al començament, que van augmentant de mica en mica amb el temps. També pot haver un fort síndrome premenstrual, o sigui, abans de la menstruació els símptomes són més intensos. Podem tenir un dolor o tensió al pit, és possible notar certa inflamació i o sensibilitat al pit. També pot haver canvis d'humor, cansanci, fatiga, desgana, una baixa autoestima i també inclús disminució de la libido i trastorns de la son. És possible també sentir una lleugera sequetat vaginal, unes urgències urinàries i certes pèrdues d'orina puntuals a l'esternudar, tossir o fer esforços. El pas de perimenopausa a menopausa pot durar de 2 a 8 anys.
Mm-hmm. Aquesta és una etapa per la qual han de passar totes les dones, però a quina edat s'acostuma a esdevenir la menopausa, Imma?
A veure, depèn de la dona, no? Però el més habitual és que la menopausa arribi als voltants dels 51 anys. Encara que hi ha dones que pateixen, pel que sigui, una menopausa precoç entre els 30 i 40 anys. O inclús una tardia. N'hi ha dones que ho poden patir als 58 anys. No és predecible, ni depèn de l'edat ni de quan es comença a menstruar.
Mm-hmm. Per tant, hi ha dones que fins i tot a partir dels 30 anys poden començar a tenir aquests símptomes, eh?
Sí, 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 pot ser, doncs, mira, doncs, a vegades alguna enfermetat, tipus quimio, radioteràpia, càncers hormonodependents, pel que sigui, doncs, tenen, o doncs, perquè la seva vida, doncs, ja ha patit el suficient, digues, no patit, que ja ha arribat el moment de deixar de menstruar.
Quan arriben aquests símptomes, Imma, quines proves mèdiques són recomanables?
Doncs si sospitem que podem estar a la menopausa o a la menopausa, a perimenopausa, per l'aparició dels símptomes, és molt important anar al ginecòleg, especialment si apareixen coàguls, si els períodes de sangrat duren més de lo normal, si hi ha sangrat entre períodes o en situacions puntuals, o si els períodes són molt freqüents. Es considera que està la menopausa, com hem dit abans, després d'un any de no haver menstruat ni una sola vegada. I per detectar la menopausa, el metge normalment és probable que envi fer una analítica en la que es mirin els valors de les diferents hormones, incloent la de la TSH, que és l'hormona estimulant de la tiroide. El motiu? Perquè uns nivells anormals d'aquesta tiroide pot donar símptomes molt similars a la de la menopausa, llavors es pot confondre. Amb aquesta analítica el que es busca és una baixada d'estrogen, que és l'indicador de que podem estar a la menopausa. Com ja hem dit abans, l'aparició de la menopausa no depèn ni de l'edat a la que s'ha començat a menstruar ni tampoc de factors hereditaris. És possible que la mare hagi patit menopausa precoç i no necessàriament les seves filles.
Abans ens has parlat dels símptomes, parla'ns ara dels canvis que es poden produir en l'organisme d'una dona un cop arriba la menopausa.
Doncs sí, la menopausa realment és el moment del canvi de la dona en què deixa de ser fèrtil. No ha de significar un canvi repentí del cos, ni de la seva pell, ni del seu estat d'ànim d'un dia per l'altre. No obstant això, els canvis hormonals en l'organisme sí que provoquen certs símptomes que progressivament aniran sent més intensos fins a arribar a desaparèixer. Un dels principals símptomes són els fogots, que són els que, dels que es passa del fred al calor en un moment i inclús podem sentir una humitat molt de suor de cop, que pot ocórrer normalment durant la nit i normalment es passa normalment a la cara. Poden durar d'un moment o durar fins a 6 minuts. Generalment es comencen a sentir a la perimenopausa, sobretot quan ja comencem a tenir irregularitats amb la menstruació. Poden ocórrer durant períodes llargs, el més habitual és que durin de 2 a 3 anys, però n'hi ha dones que ho poden patir durant 10 anys. Cada dona pot experimentar els símptomes de diferent manera, però a part dels fogots, també es poden experimentar altre tipus de símptomes, com pot ser l'insomni, que pot ser degut als fogots nocturns, clar, que ens despertem amb aquests fogots, com la baixada dels nivells de progesterona, que són els protectors naturals davant l'estrès. Un altre problema que pot ocórrer pot ser la sequedat vaginal, que pot fer arribar a l'atrofia vaginal. Per aliviar aquesta sequedat, es recomana l'aplicació de cremes hidratants de forma regular a diari. Habitualment, aquesta sequedat també pot provocar picors, que també és degut a la baixada, aquesta baixada d'estrògens, que fa disminuir el reg sanguini en aquesta zona i per això hi ha picors. També es poden tenir canvis d'humor, depressió, estrès, ansietat, i tant els problemes de sequedat com l'ansietat van provocar també la disminució de la libido.
Si et sembla, parlem també de quins són els tractaments, eh? Parlaves d'aquesta baixada d'estrògens i explica'ns quins són els tractaments recomanables quan comencen a aparèixer aquests símptomes.
Doncs n'hi ha molts avui en dia, però perquè la veritat que no totes les dones tenen els mateixos símptomes ni amb la mateixa intensitat i no totes ho poden tolerar de la mateixa manera. Aquest és un dels principals motius pels quals algunes dones decideixen prendre productes naturals o no per aliviar els símptomes. Si els estrògens, que són els nivells, són nivells molt baixos, són els principals responsables d'aquests símptomes, doncs sembla lògic doncs, prendre aquestes hormones per aliviar-los, no? però també es poden prendre productes naturals que continguin una estructura química o molecular molt similar a la dels estrògens, perquè també seran útils. Aquestes substàncies s'anomenen isoflavones o fitoestrògens. Existeixen moltes plantes que contenen isoflavones, però la més coneguda és la soja, perquè té un alt contingut en isoflavones. Les isoflavones, el que passa és que està contraindicada a les dones en les que estigui contraindicat prendre hormones, ja que, com hem dit abans, doncs la seva estructura és molt similar. També està contraindicat en dones que hagin patit algun tipus de càncer hormonodependent. I també si és intolerant o al·lèrgica a la soja. O, també molt important, si es pateix hipertiroidisme, perquè podria interferir amb la medicació que prenen. Hem de tenir en compte que els efectes de les isoflavones no es notaran d'un dia per l'altre, que això quan venen a la farmàcia doncs voldrien que d'avui per demà ja li treguessin aquestes fugues, no? Doncs no passa això, passa unes setmanes aproximadament. També hem de dir que algunes dones al prendre la soja poden tenir alguns problemes, algun malestar estomacat, tipus flautulència, i també hem de dir que ho haurien de prendre de forma continuada almenys durant un parell d'anys.
Dintre d'aquest procés i d'aquests desordres hormonals que ens explicaves, durant la menopausa, la perimenopausa, es pot engreixar?
És habitual pensar que es pugui pujar de pes, no? I de fet són moltes les dones que poden experimentar una pujada. El motiu és que a l'haver una baixada d'hormones, tot està implicat amb els estrògens, les hormones, es provoca que s'utilitzi el sucre sanguini de diferent manera. I pel que augmenta aquest sucre sanguini, augmenta l'acumulació de reserves i com a conseqüència tenim una pujada de pes. Igualment, els canvis d'humor poden provocar que es mengi compulsivament llavors, i pitjor. Llavors, clar, això fa una pujada també. El metabolisme amb l'edat va més lent, es consumeixen menys calories i, per tant, s'acumulen. També algunes dones, per falta d'ànim, deixen de fer exercici. I és molt important fer exercici durant aquest període per mantenir el pes, l'agilitat, el bon estat d'ànim i millorar l'activitat cardíaca i protegir-se de l'osteoporosi. La dieta és molt important durant aquest període. No es deurien deixar de banda els bons hàbits alimentaris. Haurien d'afegir aliments rics en ferro, calci, fibra, menjar de forma saludable, sense oblidar les 5 porcions d'aliments frescos al dia, beure aigua i reduir el consum de begudes refrescants, sobretot les que continguin cafeïna o sucre. A part, la cafeïna ens dona neguit i, com que hem dit abans, de l'ansietat i tema dels fugos, doncs també estaria relacionat. Disminuir els aliments calòrics, com poden ser els greixos, i també disminuir el consum de sal.
A banda d'això, Imma, quina incidència, per exemple, pot tenir la menopausa amb els ossos?
Sí, un altre dels riscos durant la menopausa és l'osteoporosi, la qual haurem de controlar. A l'osteoporosi, els ossos perden la seva densitat i es fan més porosos, per lo que es tornen més fràgils. La millor prevenció és una alimentació amb un alt contingut de calci, però durant la joventut, per aconseguir una bona reserva òssea. Una de les millors fonts de calci doncs, són els aliments làctics. Ingerir, si és necessari, vitamina D, també, o prendre el sol, encara que siguin 10 minuts al dia, ja que la vitamina D és fonamental per l'absorció del calci. Igualment, per evitar l'osteoporosi, com hem dit abans, és molt important l'exercici, en el qual s'aconsegueix més massa òssea, millora la fragilitat i, a més, una musculatura forta doncs, reparteix millor l'esforç de mantenir l'esquelet.
Un altre dels dubtes que hi ha en relació a aquest tema, el tema de la gent que pateix colesterol. Pot haver-hi alguna problemàtica, alguna alteració amb aquestes persones?
Doncs és molt habitual que els nivells de colesterol dolent, el LDL, augmenti i que hi hagi una baixada del colesterol bo, del HDL. Això pot provocar doncs, problemes cardíacs, doncs, pot ser la hipertensió, infarts de miocardi, derrames cerebrals o altres problemes cardíacs. Això, com tot, és degut a la baixada dels nivells hormonals d'estrògens, en els que hi ha un augment de les reserves de greixos i provoquen un augment del colesterol.
I també hem de parlar de la incidència que pot tenir això en la pell, no? Perquè s'acostuma a parlar d'això, no? Si la pell envelleix de cop una vegada arriba la menopausa.
Vale, no d'envellir, no envellirà de cop, però sí que haurem de tenir una cura important diferent, no? La pell, quan arriba aquest moment, doncs està més deshidratada i augmenta la sequetat. Aquesta sequetat pot provocar picors, aparició de semes i un agravament de les persones que tinguin psoriasis. Es produeix un descens en la producció de col·làgen i elastina de la pell, el que tindrà una falta d'elasticitat, el que farà que la pell doncs, es torni més flàcida. La pell per resistència es fa més fina i sensible i la vasodilatació pot aparèixer rosàcia i capil·lars visibles. És molt important beure aigua i prendre suplements alimenticis naturals per assegurar una bona nutrició de la pell de forma interna i així preparar-se per aquesta nova etapa de la vida que s'ha de viure amb naturalitat.
Mm-hmm. Doncs amb aquesta reflexió crec que ens quedaríem, no? I amb algunes conclusions que hem extret, no? Que la menopausa no és una malaltia,
no?
I que no totes les dones pateixen els mateixos
símptomes. Exacte, no ho viuen de la mateixa manera.
Uh-huh. Molt bé, Imma, doncs un tema interessant que suposo que també doncs, genera moltes consultes,
sí.
Molts interrogants, molts dubtes.
Exacte.
Esperem que avui n'haguem pogut ajudar a resoldre alguns.
Això es tractava, de resoldre una miqueta aquests dubtes.
Molt bé, Imma, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Doncs, bueno, que és un tema molt ampli, que com hem vist avui, si s'han quedat potser coses sense dir, que si tinguessin alguna altra duda, doncs que no dubtin de passar per la farmàcia, que ho intentarem resoldre.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, la farmàcia BCN10 us ajudaran a resoldre qualsevol dels dubtes relacionats amb la menopausa, també relacionats amb qualsevol altre tema relatiu a la salut i al benestar. Avui l'Imma ens ha acompanyat en aquesta nova entrega del programa. Gràcies, Imma.
A vosaltres, com sempre.
I fins a la propera. Que vagi molt bé.
Igualment.
Salut i benestar. Un espai on l'equip de la Farmàcia Barcelona 10 de Constantí ens aporta informació i ens dona consells de salut.
Si teniu a casa infants entre els 0 i els 3 anys, us fem les següents preguntes. Voleu formar part de la nostra comunitat educativa? Construïm plegats el nou curs 2021-2022? Voleu compartir la criança dels vostres fills o filles? La següent informació sobre la Llar d'Infants Municipal de Constantí us pot interessar molt.
Ja s'apropa el període de preinscripció. El termini és del 10 al 21 de maig. Vine a conèixer la nostra llar, la nostra mirada a la infància, la nostra manera de treballar i les nostres instal·lacions. Aquest dijous 29 d'abril fem jornada de portes obertes presencialment en dues sessions, a les 5 i a les 6 de la tarda a la mateixa Llar d'Infants. És imprescindible demanar hora perquè a causa de les restriccions de la Covid-19 no podem fer grups de més de 10 persones. Trobareu més informació a constantí.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament de Constantí.
Escolta Constantí Ràdio, el 97.9 de la freqüència modulada, el canal de l'emissora de la TDT i també per internet a constantiradio.cat.